Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Temps de tertúlia al matí a Ràdio Estel.
Pràcticament 10 minuts i arribem a les 10 del matí. Us ho hem avançat aquest matí en aquest mateix programa i en aquesta mateixa emissora. L'Ajuntament de Barcelona estudia establir a tota la ciutat un nou sistema de vigilància tecnològica de les places d'estacionament al carrer que deixi enrere el control fet només per la Guàrdia Urbana i els agents municipals. Això comportarà l'ús de dades personals, és evident. Per parlar, però, de la ciberseguretat d'aquesta iniciativa, tenim amb nosaltres el professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili i actual director del Departament d'Enginyeria Informàtica i Matemàtiques, Jordi Castellà. Senyor Castellà, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, molt bon dia.
Per cert, no m'ho deixi. Ell és també membre de la Càtedra UNESCO en Privadesa de Dades i del Centre for Cybersecurity Research of Catalonia. Senyor Castellà, en el plec de prescripcions tècniques del que està estudiant l'Ajuntament de Barcelona, no es detallen ni les dades dels usuaris que han de facilitar ni de l'ús que se li ha de donar. Però de quines dades podríem estar parlant? És a dir, de matrícula, de geolocalització, de DNI, de dades bancàries, perquè, és clar, si hem de fer un sistema amb el que puguis pagar, amb el que puguis dir si una persona està mal estacionada o no, en el que puguis dir on està el teu cotxe...
Clar, realment quan veus el plec de condicions, realment te generen molts dubtes. Si fos, per exemple, un sistema que es limités a identificar on hi ha un aparcament, diguem-ne, pues, que no està pagat o una zona ocupada, això seria una part, no? Perquè ja existeixen solucions tecnològiques que el que fan és dir-te, mira, aquí, diguem-ne, hi ha un sensor, perquè aquí hi ha una part de... Tens dos elements bàsics, sensors i càmeres, si tu vols. Hi ha un sensor el qual t'avisa i informa el sistema de que aquella plaça està sent ocupada. Val? Si en aquella plaça hi ha una aplicació de pagament, com que avui també existeix, que pots anar per la ciutat i aparcar una aplicació, escolta'm, doncs jo agafo, aparco aquí i per tant doncs, va comptant el temps i quan acabo l'estacionament doncs, ja marxo. No? Doncs, això seria una part. L'altra part que, diguem-ne, fa diguem-ne, potser més preocupació és quan també se parla de la part de sanció automàtica, no? És a dir, o la posa que això d'aquí se pugui fer. I això caldria aclarir-ho, perquè si hi ha aquest cas, aquí sí que hi haurà d'haver, se suposa que una identificació del vehicle i com se farà això, com se portarà a terme. I en qualsevol dels casos sí que estaria bé que amb aquest plec de condicions pues, s'haguessin posat alguns principis bàsics, no? Que poden ser, per exemple, que es coneix com el privacy by design, el security by design, és a dir, que quan aquesta solució se porti a terme, pues, realment tots aquests elements estiguin allà. I també detallar una mica el que és el data management plan, és a dir, escolta'm, quines dades dels usuaris farà servir, perquè les farà servir la part de proporcionalitat, és a dir, podem agafar dades d'usuaris, sempre que estigui justificat, els informem i no n'agafem més de les que necessitem.
Clar, anava aquí, senyor Castellà, quines conseqüències pot tenir facilitar totes aquestes dades personals?
Clar, les conseqüències, quan, diguem-ne, qui les administrarà aquestes dades, qui les té ja, no? Donem la nostra targeta, diguem-ne, de Visa a l'Ajuntament, com potser farem un pagament, o ja tenen, posem per cas, el nostre compte corrent, això d'aquí és una. O el que estarem fent és que hi haurà les càmeres que veuran la teva matrícula quan tu aparques, quan tu no aparques, o farem participar, a més, per revenir a la plaça de condicions de que se volia involucrar també els dispositius dels usuaris. En quina mesura? Com faran? És a dir, el mateix usuari serà qui aportarà aquesta informació cabdal, farà les fotografies. Com se farà això? Hi ha molta incertesa de fins a on se vol arribar i com això de qui ho faran. Perquè, clar, les implicacions és, si aquesta plataforma té les teves dades personals, saps com, on te mous i què fas i qui ho explota, doncs en certa, diguem-ne, temor, no? A Londres mateix, me sembla que, no sé si estem parlant de que hi ha uns 200 punts amb càmeres i unes 1.700 càmeres que registren tots els moviments que es fan a l'interior de la ciutat. Per tant, diguem-ne, aquí és un tema molt senzill, és molt més intrusiu si hi ha l'aparença de les càmeres, no?
Clar, aquí es fa evident dues coses, senyor Castellà. Primera, per exemple, que quan tinc una parella a la mà, que ja fa anys que uso, no només com a eina de distracció, sinó com a eina de funcionament de vida, podríem dir, com és el telèfon mòbil, i poso ja totes les dades a través del telèfon mòbil, aleshores no m'entra cap qüestió. Això la primera. I la segona, tot plegat es va començar a comentar una mica ja arran del certificat Covid, que és on queien aquestes dades. Pot ser que jo, al introduir aquestes dades, caiguin al buit, caiguin al no-res i, per tant, no se les quedi ningú? Això és possible?
Quan les teves dades tu les aportes, ja sigui el teu mòbil o qualsevol aplicació, tu, en aquell moment, perds el control d'aquelles dades. Confies que l'altra part en farà un bon ús o serà prou segur perquè ningú pugui accedir a aquelles dades i difondre-les. Llavors és aquest punt. Quan, diguem-ne, definim les teves dades del Covid, per exemple, el que vol saber aquella persona és si tu ets qui diu ser i si estàs vacunat. Potser no fa falta que sàpigui quina edat tens, posem per cas, o que o altres consideracions. Com se fa aquest sistema realment? Pues avui en dia, pues quan vas allà al restaurant i miren, pues aquella persona sap el teu nom, i sap també la teva edat. Cal dir que s'ha vist això d'aquí. Què en farà aquella persona? Pot consultar i ja està, o allò s'ho podria guardar, no? Amb unes metadades. I aquí ja és, diguem-ne, aquest punt. Com ho aconsegueixes fer, perquè, diguem-ne, quines garanties tens que aquella persona no ho farà? Pues, actualment, tecnològicament, amb les solucions que hi ha actuals, no ho pots garantir. Has de pensar que aquella persona actuarà en bona fe. I si no actua en bona fe, i això d'aquí se sap, pues, diguem-ne, haurà vulnerat, diguem-ne, perquè haurà difós dades personals, diguem-ne, sense el consentiment de les persones.
En aquest cas, pel que fa a l'Ajuntament de Barcelona, que recordem-ho, estudia establir a tota la ciutat aquest nou sistema de vigilància tecnològica a les places d'estacionament, pel que fa a tot plegat, què en diu la normativa europea?
Clar, la normativa europea, pues, diria que a l'usuari, quan s'ha donat d'alta, ha donat el seu consentiment, primer punt, que el número de dades que tu agafis, diguem-ne, ha de ser proporcional al que tu vols fer, només a les que tocarien, val? I després no tinc la legislació actual permetria un sistema de sanció automàtica si és que es pretén la sanció automàtica. I com deia abans, si només és informar de places ocupades o places no ocupades, això d'aquí és una part, perquè això permetria que els agents, per exemple, anessin a aquells llocs on hi ha una possible sanció. Val? Però si és la sanció directa, sistema automatitzat, aquí jo no tinc clar que la legislació europea o les normes actuals això ens ho permetin fer, perquè caldria recollir unes evidències, no? Diguem-ne, de que s'ha fet aquella infracció i el sistema, tal com està plantejat, ara aquestes evidències jo no tinc clar quines seran, qui farà la custòdia i, a més, com serà tot aquest procediment. Perquè, com deia abans, no hi ha prou de descripció i tot està prou obert. Per tant, hi ha un temor i caldria veure això, com ho acaben desenvolupant o portant-ho a terme.
Esclar, a nivell de seguretat, em pregunto si és possible un sistema de detecció automàtica d'infraccions només amb dispositius mòbils. I si és així, si sóc jo que he de fer la fotografia, diguem, per enviar-la a algun lloc, perquè algú està cometent la infracció, fins a quin punt em converteix en un policia?
Sí, aquesta és una molt bona pregunta. Sí, és a dir, els sistemes de sanció que veiem avui bàsicament amb trànsit o a les ciutats, a Londres, com deia abans, és un exemple de baixes emissions i de lluita contra la congestió del trànsit. Allí tens, hi ha un munt de càmeres, les quals fan les fotos, hi ha una evidència, hi ha tot un procés i també hi ha una verificació, diguem-ne, al final, de comprovar que aquella sanció és correcta, etcètera. Val? Aquí, com ho farem això? Perquè jo ara mateix se'm fa molt difícil d'imaginar que hi haurà un procés de sanció, perquè vol dir identificar el vehicle, saber que aquell vehicle està en un lloc aparcat i no pot aparcar-hi, per tant l'hem d'identificar, la forma que se'm acut ara és posar una fotografia i enviar-la, si ha de ser un usuari, fins a quin punt em puc refiar d'aquest usuari igual diguem la fotografia que està pujant està falsificada, o me poden fer enviar, diguem-ne, dir que hi ha una zona on hi ha moltes infraccions per enviar la grua o el que sigui, i no és el cas. És a dir, com assegurem l'autenticitat, veracitat d'aquella informació que ens aporta el sistema, quines implicacions hi hauria?
És que la pregunta és evident, eh? Com es fa això? Com es fa d'un sistema com aquest, no només un sistema segur, sinó a més un sistema que sigui molt fort davant de possibles atacs informàtics, com hem anat veient que ha passat les darreres setmanes, no només a universitats, sinó també a inclús a departaments de la Generalitat. Eh?
Sí, no, és a dir, aquest sistema, doncs clar, primer, tot sistema informàtic, el qual sigui accessible remotament, està en risc. La sèptima, el 100% no la tindràs mai. Si algú te diu, aquest sistema és 100% segur, no te'n refiïs, no és. Hi ha una exposició i un risc. Aquí les preguntes seran quan t'atacaran, com hi respondràs i com te podràs recuperar. Val? Això d'aquí per una part. Val? I quines implicacions tenen al darrere. I sempre diuen, i això com ho faries? Pues jo ara mateix pensar un sistema de sancions que involucri els usuaris com a denunciadors o com a policies, jo no ho veig gens clar, perquè, diguem, per totes les migracions que té, i si no, l'altra cosa és posar càmeres per controlar tot l'espai, diguem-ne, com si fos un gran germà, per saber qui entra i qui aparca a cada lloc, vale? Com fan altres ciutats, amb les conseqüències que puguin haver-hi. Vale? És a dir, el més raonable és, si són a mig camí, que te diguin on hi ha un possible mal aparcament. Vale? Hi ha empreses, diguem, catalanes, amb solucions tecnològiques prou punteres, que arriben fins aquí. Vale? Fer l'altre pas, jo ara mateix, és a dir, em costa sense fer una inversió gran amb diners, perquè cal una infraestructura de càmeres prou important, també de procés, per, diguem, fer-ho prou bé, amb la qual a mi, sense aquestes, diguem, tecnologies més invasives, fer la sanció automàtica me costa, i que hi participi l'usuari també me costa imaginar-ho, perquè al final és que, diguem, Joan, tu has dit, és a dir, estaríem parlant de que l'usuari faria de policia, fins a quin punt te'n pots refiar d'aquesta... Això, quan si aquesta persona t'agafa i fa una queixa, fins a quin punt s'acceptaria com a vàlid que això estigui així. Per tant, a nivell de garanties i procediment, tinc molts dubtes.
Jordi, fem una cosa, obrim el torn de preguntes i ampliem la qüestió als tertulians que avui ens acompanyen en aquesta casa, com Eva Pomares, Jordi Barbeta i Enric Sierra. Enric.
Sí, hola, bon dia. Bueno, això que acaba de dir, hi ha un tema que és el principi de veracitat que tenen els agents de seguretat, a les policies, i que no tenen els ciutadans. I per tant, aquí jo crec que tindríem un problema. Però la meva pregunta és, qui vigila el vigilant? És a dir, vostè acaba de dir que tenim tota una sèrie... haurem de tenir una sèrie de precaucions en relació a les nostres dades, val? Les dades que donem en les aplicacions del mòbil, als ajuntaments, etcètera, etcètera. Però qui vigila a qui té aquestes dades? És a dir, hi ha algun sistema de control, d'inspecció, perquè just no es facin males pràctiques per part de l'administració o per part de les empreses que tenen aquestes dades nostres?
Bueno, jo entenc que l'Autoritat de Protecció de Dades de Catalunya, pues justament el que fa és vetllar per això d'aquí, no? Que diguem que es compleixen les legislacions i que l'administració, diguem, si en cas que hi ha alguna incidència, pues que ens responguin. Val? Per tant, tenim, diguem, agències a nivell, diguem, tant a Catalunya com estatal, per agafar i vetllar de quan això d'aquí ha passat, i també una legislació que han de complir. L'altra cosa és que moltes vegades potser fem actuacions quan estem ja escarmentats, no? És a dir, quan ens ha passat l'accident i quan tenim la fuita de dades, i llavors, ostres, què passava, no? És a dir, prendre consciència és potser més a cops que no pas ja perquè nosaltres estiguem proactius i ho tinguem abans, no?
No, això em refereixo. És a dir, una cosa és que hi hagi una legislació, però l'altra és que es vigili, que es faci complir.
Clar, la vigilància al final també és un tema de recursos, és a dir, estaria bé que aquestes agències tinguessin prou recursos per poder fer les auditories corresponents, per mirar... És com allò, dius, instal·lo una alarma a casa meva, no?, i ja està, no? De tant en quant l'has de provar, no? Doncs el que parlem ara és justament que tinguin aquestes agències prou recursos, que actualment, per això, els responsables dubto que tinguin, per poder fer tota aquesta feina que suposaria fer aquestes auditories. I això també té uns costos, també hem de ser conscients.
De seguida fem bullir l'olla sobre aquesta qüestió a la tertúlia d'aquest matí abans, però Jordi, Eva, no sé si teniu alguna pregunta pel senyor Castellà també.
Aviam, jo ho he fet servir això perquè hi ha algunes aplicacions a les MOU, no?, que pagues amb el telèfon i no és d'allò, i a vegades si no tens en aquell moment, no tens monedes o targeta, etc. Jo crec que la meva pregunta que jo li faria al professor és: aquesta guerra està perduda. És a dir, els sistemes antidemocràtics de control de la gent estan avançant a tot arreu, evidentment més ràpid a països no democràtics, com per exemple la Xina, no? Però jo que cada dia, almenys 10 vegades, tinc que dir, acceptes les cookies, acceptes el d'allò, i ho has de fer-ho ràpid, perquè si no, no te'n surts, jo crec que és que ja jo m'he rendit amb això. Jo ho sé que, a més, ja he estat víctima d'alguna estafa que n'hi ha, no?, d'aquests que et truquen i et diuen que et baixen el preu del gas i resulta que és mentida i que et canvien de companyia, etcètera, etcètera, no? I però que saben totes les teves dades. És a dir, a mi l'altre dia em van trucar per dir-me que venien a canviar-me el filtre de l'aigua. Jo no he demanat res, sabien el meu telèfon, el meu nom, el meu pis, el meu d'allò. Llavors, jo crec que és que hi ha alguna capacitat de revocar això, de canviar la tendència?
Clar,
és la pregunta de l'infinit, eh?
Sí, podríem ara mateix, diguem-ne, fer teràpia tots junts, no? A veure, diguem-ne, com arreglem això. És cert que hi ha les condicions, i si per les cookies... A veure, aquí hi ha tot un debat molt gran, tota la part, diguem-ne, del negoci que hi ha al darrere de la publicitat, no? I la part de la privadesa de les dades.
I del tràfic de dades, el tràfic de dades,
sí,
no?
Sí, data brokers és molt gran, perquè bàsicament, diguem-ne, jo sabent quins llocs visites, quines consultes faig, puc saber més o menys el teu sexe, la teva edat, la teva renda, i per tant, quan mires certes coses, diguem-ne, vas a visitar una pàgina, el teu perfil va a subhasta, no? I al final algú agafa, diguem-ne, la que ve adquirint, i per tant tu és aquell anunci A o el B, no? I aquí està. Llavors, si tu no vols que te rastregin, doncs clar, has de fer un seguit d'esforços, has de configurar el teu navegador amb eines per evitar que et puguin rastrejar, has de borrar els teus perfils, has de netejar de tant en quant les teues cookies, i hauries d'agafar i perdre aquests 2 segons, 3 segons, no sé quants serien, cada cas, per anar dintre i dir, ho vull rebutjar tot. I després hauria d'aplicar el principi que es diu privacy by default. És a dir, per defecte, privadesa màxima. I si jo vull, ja agafo i activo la següent. Val? I tot això són batalles. La GDPR ja va ser el seu dia, perquè sense GDPR... Ara, diguem-ne, t'ho pregunten, però és que abans potser ni t'ho preguntaven, no? O sigui, te fan tot aquest seguiment, val? Que hi ha eines que te poden fer tot un graf, veient les teves dades, on van a parar i com se mouen. I, diguem-ne, te quedes una mica pues, allò esturat, no cal arribar, diguem-ne, al sistema de vigilància del gran germà que hi ha a la Xina, que abans també s'esmentava, no? Per tant, aquí només tens una cosa bàsica, que és la conscienciació, val? I insistir i fer-ho de pressió perquè les empreses realment compleixin la legislació i s'imposen aquests principis, com deia, de privacy by default. I doncs, aquesta, diguem-ne, part d'educació, perquè moltes vegades nosaltres mateixos ens exposem molt, donem molta informació, potser més de la que faria falta.
Eva Pomares, va.
Sí, però això, un moment, però això és veritat, però és que jo no sé fer-ho d'una altra manera. O sigui, jo sí que estic... Els de l'iPhone saben tot de mi, els del Twitter saben tot de mi, els del Facebook, no, jo no ho faig gaire servir, però també saben tot de mi, no? Els del Wikiloc saben on vaig en bicicleta. Clar, tothom sap de tot de mi. No sé com defensar-me jo.
Diguem-ne, primer, aquests serveis, cada mes quan paga d'aquests serveis? No? I després, aquestes dades...
Oh, del Wikiloc 10 euros l'any, de l'Smou vas pagant l'aparcament.
Sí, i del Google, i de serveis, els quals no paguem, nosaltres som el producte, això ho hem dit moltes vegades, no?
És allò de que gratis mai hi ha res, eh?
No, 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 no. Diguem-ne, és a dir... Ets...
No, m'he oblidat del Google abans, tu, i el
Microsoft. Sí, 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 clar, totes les consultes, vull dir, és que a més, a Twitter, quan se fa algun comentari, doncs, diguem, en molts casos ja, doncs ja estàs desvetllant la teua opció política. És a dir, si vinc al carrer i dic, escolti'm, vostè quin partit vota? Ja, vostè què n'ha de fer? En canvi, jo el Twitter agafaré i posaré un cert seguit d'opinions que segurament... que bueno, ja podem desvetllar.
Bueno, això va passar a les eleccions americanes del 16, que va guanyar el Donald Trump, i en el que hi havia molta interferència política a les xarxes, que eren moltes mentides, no?
Va, que si no, no ens donarà temps d'escoltar l'Eva. Eva.
Perdó.
No sé si la tenim, no?
Hola?
Eva, ara sí que t'escoltem.
Ara? No, digues. Dic que crec que tenim tota la nostra vida cedida a les aplicacions, és a dir, a l'entorn digital, no? I en tot cas, el que hauria de fer qualsevol nou sistema, sigui de pagament de parking, no sigui del que sigui, que es posi en marxa per part de les administracions, és també vetllar per la gent que ha optat, o bé no es desenvolupa prou bé, com és molta gent gran, que està fora de l'entorn digital, no? No pot ser que, i això les administracions a poc a poc em van corregint, però no pot ser que hi hagi gent gran, per exemple, que quedi fora dels entorns digitals, i per exemple, la meva mare cada cop que ha de comprar una entrada, i ara diré una plataforma, però és igual, a Codetickets o a qualsevol, que moltes vegades són entrades que posen en funcionament doncs, els propis ajuntaments, per actes socials o el que sigui, doncs no sap com funciona, no sap com va, no li expliquis. Li has de fer, algú li ha de fer, no? I jo crec que hi ha una economia digital que s'ha vestit sobre una nova economia digital que, evidentment, el producte som nosaltres, com s'ha dit, en la qual acaba cedint perquè és que si no pot funcionar en l'entorn, però hi ha una part de la població que n'està exclosa perquè no té prou habilitats funcionals i perquè cada cop és més complex tot accedir a tot en l'entorn digital. I per tant, les administracions hi han...
Ui, que l'hem tornat a perdre la Eva avui. Mare de Déu, quin dia, parlant de digitalitzar-ho tot plegat, quin dia amb el món cibernètic. Jordi Castellà, deixa'm fer-te una darrera pregunta per acabar, que no te l'he fet, i pensant, evidentment, és allò de la màquina o l'home una mica, a vegades, sistemes com aquests, suposo que porten gent a l'atur.
Sí, clar, a veure, diguem-ne, se suposa... O podríem pensar que en un sistema com aquest d'aquí potser els recursos que tens poden ser suficients pel que fas o te'n sobraran. I per tant, la tecnologia el que fa és portar-te, diguem-ne, fer com una conversió. Per exemple, estic, diguem-ne, rebo constantment peticions d'empreses demanant-me doncs, informàtics, gent de telecomunicacions, experts en intel·ligència artificial, en big data, en ciberseguretat, en desenvolupament. ¿Vale? Per tant, realment, la tecnologia el que fa potser és unes feines pues, requerir menys mà d'obra i, per contra, en d'altres ens en fa falta. Llavors, clar, no sé cap a on vol tendir o què vol fer això d'aquí. I, a més, aquesta reflexió està bé fer-la, però ho podem aturar, podem posar barres al mar, és difícil. Que ja, i la reflexió que també es feia ara també és això d'aquí, no? Pues, pot anar tan ràpid per interessos econòmics que hi ha gent que pot quedar-se en el camí. No? I també l'administració tindrà l'obligació de aquesta via és un canal, perfecte, però no deixar ningú darrere, no?
Professor agregat de la Universitat Rovira i Virgili i actual director del Departament d'Enginyeria Informàtica, ja ho diré bé, i Matemàtiques, senyor Jordi Castellà, com sempre, moltíssimes gràcies per participar en aquest programa i explicar-nos-ho tot plegat.
Moltes gràcies a vosaltres. Una forta abraçada.